A l'antiga Grècia, fa uns 2.500 anys, uns quants savis van posar les bases d'una part molt important del coneixement que ha arribat fins als nostres dies. Astronomia, matemàtiques, biologia, també política o filosofia. Una gran concentració de saber en una zona molt concreta del planeta, però amb un inconvenient. En aquella època, tot aquell coneixement no arribava a tothom, només a unes classes privilegiades. Eureka vol ser una mica com aquella antiga Grècia, però amb un gran altaveu perquè tothom pugui accedir als savis d'avui en dia i al seu coneixement. Nosaltres potser no sabem gaires coses, però el nostre compromís és portar persones que sí que en saben, i moltes. Estem molt contents que en aquest primer programa ens acompanyi una de les persones que més ha contribuït a la difusió de la ciència en aquest país. Li donem la benvinguda a Eureka, a l'Eduard Ponset, escriptor, divulgador i des d'avui padrí també d'aquest Eureka. Eduard, benvingut. Bon dia.
Molt bon dia, gràcies.
La trajectòria professional de l'Eduard Ponset és molt extensa. Ens gustaria molt fer un resum, però podem destacar que va ser redactor econòmic de la BBC, economista del Fons Monetari Internacional i que va tenir un paper molt destacat en la transició espanyola com a secretari general tècnic del govern sorgit de les primeres eleccions democràtiques. Va fer molts papers en aquella època. Aquests darrers anys s'ha dedicat gairebé exclusivament a la divulgació científica i també a l'ensenyament, ara que aquests dies tots estem pensant també a la tornada al col·le. D'entre els temes que ha tractat en els seus llibres, l'Eduard Ponset ha escrit molt sobre el que diu la ciència, sobre la felicitat, la cerca de la felicitat. Posem-nos en context un segon. Acabem de tornar tots de vacances, oi? Tenim un munt de feina a sobre de les nostres taules, les feines domèstiques que se'ns acumulen, estem immersos en una crisi econòmica de la que encara no sabem quan sortirem. Eduard, la veritat és que no ho tenim molt bé per sentir-nos com molt feliços en aquestes circumstàncies. Ens costa trobar aquest punt d'optimisme. És un setembre complicat, aquest.
És complicat, però vaja, no molt més que altres septembres, no? Jo crec que la felicitat té poc a veure amb l'entorn. Té molt a veure en el sentit de que una gran part de la felicitat, ens diuen les grans megaenquestes, no?, que s'han fet ara, els últims 6-7 anys arrel del món, diuen que és molt important la relació personal, la relació d'una persona amb una altra persona. Però allí es para l'entorn. Han acabat les dimensions de la felicitat, tenen que veure amb la capacitat de controlar la seva pròpia vida, per exemple, la capacitat que un tingui de submergir-se, de deixar-se encantar, quasi obsessionar per una cosa, per un projecte determinat. D'això es depèn la felicitat i no tant de la crisi econòmica, no? La crisi econòmica és molt important quan un viu sota, bueno, viu, mal viu, sota el nivell de subsistència. Aleshores, per exemple, quan estudiem les dimensions de la felicitat, resulta que els diners són la felicitat. O sigui, algú que no pot anar a dormir, que no pot sopar o que no pot esmorzar, el primer que té que fer és trobar diners per poder subsistir, no? Però una vegada assolit aquest nivell, són les altres raons.
L'Eduard Ponset, evidentment, és molt conegut de tothom gràcies al programa Redes, potser el programa més exitós de la història de televisió espanyola o de la televisió a Espanya pel que fa a la divulgació científica, però no sé, potser tothom no sap que quan li van proposar el Redes, abans d'això, de fet, li van proposar fer un programa sobre economia.
Clar.
Parlant de crisi.
Sí, ningú parlava aleshores de la ciència irrompint en la cultura popular. Fins ara no sabíem explicar i que ara comencem una miqueta científicament a poder explicar. És molt curiós, però durant milers d'anys la gent ha viscut sense saber el que li passava per dintre. És impressionant, o sigui, la gent estava esgarrifada, a la millor era feliç, a la millor tenia una por tremenda, a la millor de sobte es veia sorpresa per mil coses i no sabia per què i què és el que li estava passant per dintre, no? Jo ara fa 4 dies em vaig trobar, i no és la primera vegada, és 3 o 4 vegades que m'ha passat últimament, gent jove que conec, i m'he trobat, diguem, 3 o 4 vegades de matrimonis joves en què ella és una científica o una persona que té una professió, una periodista, que tenen fills, que té un treball, que té un marit, que costa més que un treball de mantindre, i de sobte em diuen, és que esperem un altre nen. I dic, com espereu un altre nen? Però, vamos a ver, què distància hi ha entre el primer i el segon? Em diuen, home, són 2 anys ja, i és millor acabar. Dic, no, no és millor, és pitjor. O sigui, científicament hem demostrat ara que un... I els índios ho sabien, això, els navajos i els lakota, sabien, i ells tenien una norma dintre de la tribu de que tenies que esperar 6 anys abans de tindre el segon. I encara avui a Àfrica, una vegada arriba el segon, molt sovint se desteta el primer i mora o sobreviu, no ho sabem. Però vull dir, el que és evident, fins que ho vam poder comprovar científicament, és que l'arribada del segon, si és massa a prop del primer, produeix, no en el segon, sinó en el primer, un desastre. O sigui, pitjors notes, una vida més al·lucinant, una vida més complicada. Per què? Perquè de sobte, si tenies 4 hores per dedicar als fills, de sobte només en tens 2 per dedicar al primer. Bé, coses tan simples com aquesta, abans no ho sabíem científicament. I ara, quan els hi dic, em diuen sorpreses. Però escolta, no, home, Eduard, és molt millor tindre'ls junts, perquè així acabo d'una vegada. Dic, bé, doncs no. Això no és el que ens està demostrant en els experiments científics. El que passa és que els canvis culturals són molt lents i l'Estat, les institucions, encara no se n'han enterat de lo que tindria que suposar com canvi la incorporació de la dona a la llibertat sexual i sobretot a la producció. Vull dir, amb això nosaltres tenim un avantatge impressionant sobre una gran part del món encara en vies de desenvolupament.
Tot i així, els països més desenvolupats no sempre tenen per què ser més feliços. Ara, amb aquesta febre de Larsson que hi ha, que sembla que tots haguem descobert que potser els països nòrdics no és tan feliç com ens podíem imaginar, també veiem que potser els fonaments de la felicitat són uns altres. L'Eduard Ponset s'ha passat molt de temps procurant descobrir aquests secrets de la felicitat o els secrets de l'amor i semblava, doncs, que una mica ha obert la porta, o sigui, la primera persona que s'ha dedicat molt de temps a procurar fer una divulgació dels estudis científics que s'han fet fins ara. També ens sorprèn una mica, com a ciutadans, allò de, ostres, amb la de malalties que hi ha i que hi hagin científics que es dediquin a perseguir el perquè de l'amor o el perquè de la felicitat.
Bueno, és quan es parla amb neuròlegs, et diuen senzillament que la part més ínfima del cervell és la part conscient. És impressionant. O sigui, un 90%, més d'un 90% de les nostres emocions, de les, per supost, però de les nostres decisions, del nostre treball, és tot inconscient. Una ínfima part només és conscient. Lo increïble és que hàgim tardat tants d'anys a dedicar amb aquesta part, la més gran, la inconscient, la part intuïtiva, una mica de reflexió, una mica de recursos per saber realment el que passava. És, per a mi és una de les grans descobertes dels últims anys, dels últims 6, 7, 10 anys màxim. O sigui, avui podem dir que, en promig, el que li passa amb un nen o una nena quan arriba als 4 anys, després dels 3, 4 anys, marcarà indeleblement la seva manera de ser quan serà gran. O sigui, sempre es té que recordar que és en promig que estem parlant d'àtomos, o sigui que en els àtoms en promig van, sabem la direcció amb la que van, però no podem garantir que cada un singularment anirà amb una determinada. El mateix passa amb les criatures i amb la gent gran. En promig sabem el que li passarà a una persona que als 4 anys arriba amb una inseguretat sobre si mateix, que ha sigut víctima del desamparo, de l'abandono, a vegades de l'abús. Ara sabem que això té un efecte imperecedero, que sortirà quan tingui 20, 30, 40 anys.